En aquest diumenge, dins de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, ara, des de Menorca, els oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Pollana i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques, activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del bisbe Francesc.
Acabats els dies de festa de Sant Antoni, dia 18 van començar la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Aquesta setmana de pregària pretén que els cristians que seguim un mateix Jesús, que ara estem separats, puguem seure un dia a la mateixa taula.
Començam, idò, i ho farem amb una reflexió titulada Un anunci provocatiu, que ens fan arribar des de l'àrea de l'anunci.
El primer anunci té una clara intenció de provocar, cercar produir alguna cosa, cercar una reacció. Quan intentes provocar algú, per bé o per mal, aconsegueixes que no quedi indiferent. Pots aconseguir que reaccioni de la manera que tu vols, o bé, pots aconseguir l'efecte contrari.
El primer anunci és provocatiu en el sentit que, a diferència d'altres discursos cristians, té una condició intrínseca de crida. El primer anunci té un caràcter interpel·lador que convida la persona provocada a donar una resposta. Tens entre mans una notícia, un missatge que té la capacitat de canviar la vida de la persona que tens davant. Li has d'oferir, i ell lliurement l'ha d'acceptar o rebutjar.
La grandesa d'anunciar l'amor de Déu i d'anunciar tot el que Jesús ha fet per tu en si mateix ja produeix allò que s'anuncia. El primer anunci ja facilita un primer encontre amb Jesús com a salvador en la teva vida. Alguns teòlegs creuen que ja hi ha una presència germinal de Jesucrist ressuscitat que està salvant en el mateix moment que tu l'estàs oferint a algú.
El primer anunci no el podem entendre com una llarga catequesi o un discurs teològic. Encara no és el moment. Es tracta d'una proposta breu i concentrada, oferta en un context d'amistat i de diàleg sincer, on es provoca una trobada en Jesús en el mateix moment d'anunciar-lo. Crist viu, deixa't trobar per ell, deixa't salvar per ell. Com els hi han dit al principi, dimarts passat, 18 de gener, començà la celebració de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que du el lema Nosaltres hem vist aparèixer la seva estrella a l'Orient i venim a adorar-lo. Una cita presa de l'Evangeli de Sant Mateu sobre els reis màgics que cercaven a Jesús, el Salvador nounat.
Des de fa ja alguns anys, el Consell Ecumènic de les Esglésies i el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians encarreguen els materials d'oració per aquesta setmana, que se celebrarà fins al 25 de gener, a esglésies i comunitats eclesials confessionals diverses d'alguna regió geogràfica.
En aquesta ocasió, per a la setmana de pregària d'enguany, els materials han estat preparats pel Consell d'Esglésies del Pròxim Orient, en seu a Beirut, Líban.
Sobre el tema triat, el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians assenyala que, més que mai, en aquests temps difícils, necessitem una llum que brilli en les tenebres i aquesta llum que proclamen els cristians s'ha manifestat ja en Jesucrist.
Acabant d'escoltar el Papa, entrem ara a explicar-li les activitats que han passat aquests dies aquí a Menorca. Per començar, fem la primera informació de la visita a Límina que ha tingut el bisbe Francesc.
Del 10 al 15 de gener, els bisbes de les províncies eclesiàstiques de Barcelona, Tarragona i València han realitzat la visita a Límina a Roma. Monsenyor Francesc Conesa ho ha fet acompanyat del vicari general, mossèn Gerard Villalonga. la visita ad limina és un esdeveniment de gran importància perquè permet a les esglésies diocesanes manifestar la seva comunió amb el Sant Pare i l'Església Universal, visitant els bisbes les tombes dels apòstols Pere i Pau, els diferents organismes de la Santa Seu i tenint una trobada amb el Sant Pare. La programació ha estat molt completa. Els matins, els bisbes han celebrat l'Eucaristia a les quatre basíliques majors de Roma i tot seguit han visitat diferents dicasteris dedicats a diferents assumptes com la catequesi, la família, l'educació catòlica i el culte diví. I també s'han reunit amb les congregacions per als bisbes, la doctrina de la fe, vida consagrada, entre d'altres. Divendres, el papa Francesc va rebre en audiència a l'administrador diocesà de Menorca i bisbe electe de Solsona, Monsenyor Francesc, juntament amb la resta dels 21 bisbes d'aquestes tres províncies eclesiàstiques. El bisbe Francesc ha manifestat que la trobada amb el Sant Pare va ser molt emocionant i reconfortant.
Va ser un moment molt especial, perquè van veure pues, un papa molt obert, molt comprensiu, que es trobava a gust entre nosaltres, nosaltres en ell, que parlava en franquesa i claredat, no ocultava gens, res, estava a gust, i nosaltres també. Van ser 2 hores i mitja d'estar xerrant en ell, preguntant-li coses. Ell contestava amb tota sinceritat, es va notar. A mi personalment, quan vaig arribar, em va parlar de Solsona, em va parlar del meu destí, em va donar les gràcies per acceptar anar allà i em vaig sentir reconfortat per les paraules del Sant Pare.
Seguim ara amb els detalls de com s'ha viscut la festa de Sant Antoni, patró de Menorca.
El 17 de gener, Menorca va viure amb alegria i emoció la festa del seu patró, Sant Antoni Abat, presidida per última vegada pel bisbe Francesc Conesa, el qual recentment ha estat anomenat bisbe de Solsona. El bisbe va destacar la importància d'aquesta festivitat perquè commemoram la recuperació de la fe cristiana i l'arribada d'una cultura i una llengua que des de finals del segle XIII conforma la identitat del poble de Menorca. En la seva homilia, l'administrador diocesà de Menorca va tenir molt present la figura de Sant Antoni, tot un referent per als cristians per la seva fidelitat a l'Evangeli, per l'amor a l'Església i el seu compromís en l'evangelització.
Durant aquest curs pastoral, la nostra diòcesi té com a objectiu créixer com a església que surt a anunciar l'Evangeli. Amb creativitat i esperança hem de tornar a proposar l'Evangeli als homes i dones de la nostra terra, convençuts que continua sent una proposta extraordinària de vida, que la fe en Jesucrist és la plenitud dels desitjos i aspiracions de l'ésser humà.
El bisbe Francesc també es va referir al sínode dels bisbes que s'està celebrant des del passat mes d'octubre.
El sínode que el papa Francesc ha convocat és una oportunitat perquè descobrim el goig de caminar units i que es faci més real la participació de tots els cristians a la vida de l'Església. A la visita límina que acabo de fer, tant el papa com les congregacions romanes ens han insistit en la importància d'obrir pas a una església que viu sinodalment, que camina junta. I el papa ens convida a pensar no en una altra església, però sí en una església diferent, oberta a la novetat que Déu vol indicar-li.
En acabar l'Eucaristia, la celebració va continuar amb la processó pels carrers de Ciutadella. Els tres tocs es van fer des de la porta major de la catedral, mirant cap a l'altar, i tot seguit es va cantar el Te Deum. A la resta dels pobles de Menorca també es van celebrar misses en honor a Sant Antoni i les tradicionals beneïdes.
Ara passam a explicar-los el que hi ha apuntat a la nostra agenda per aquests pròxims dies.
Aquest diumenge, 23 de gener, el tercer del temps ordinari, a les Eucaristies celebrarem el diumenge de la Paraula de Déu, sota el títol La Paraula de Déu alimenta la vida.
Curset prematrimonial Amor.
Del 24 al 27 de gener, curset prematrimonial a les 20:30 hores a la Casa de l'Església d'Amor.
Consell Presbiteral.
Dimecres 26 de gener, Consell Presbiteral a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Reunió del Consell Pastoral Diocesà.
Dissabte 29 de gener, a les 10:30, Consell Pastoral Diocesà al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Jornada de formació de les confradies.
Serà també el proper dissabte, en aquest cas a les 11 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, a càrrec del prevere Antonio José Mellet, sota el títol La Piedad Popular, oportunitat per a l'evangelització.
Tot seguit, escoltant la reflexió que ens fa arribar aquesta setmana el bisbe Francesc.
Hacen falta obreros para la mies. Además de los 12, Jesús envió también a otros 72 discípulos a proclamar la llegada del Reino de Dios. En el momento del envío, Jesús siente que queda pendiente una inmensa tarea y constata que son muchas las personas que tienen hambre de Dios y esperan el anuncio de una buena noticia. La mies es abundante. Hay mucho trabajo y mucho campo que labrar, muchas personas y ambientes que evangelizar. Pero añade Jesús, los obreros son pocos. No son suficientes aquellos 72. Serían necesarios muchísimos más para hacer llegar a los hombres la buena noticia del reino. También hoy son necesarios discípulos dispuestos a la misión. Si miramos en nuestro mundo, detectamos inmediatamente el vacío de Dios, la pérdida de ilusión del ser humano y la necesidad de anunciar el Evangelio. La mies sigue siendo abundante, pero también hoy son pocos los obreros. Las personas que están dispuestas a renunciar a algo suyo y comprometer su vida al servicio de Cristo. No me refiero a los sacerdotes. Cuando Jesús hablaba de obreros para trabajar en su mies, no estaba pensando, según creo, en los curas y las monjas, sino en discípulos que, como aquellos 72, estuvieran dispuestos a salir a las calles sin bolsa, ni alforja, ni sandalias de repuesto. A veces una lectura clerical de este texto evangélico ha llevado a pensar que lo que Jesús pide son seminaristas, religiosos o sacerdotes. Pero para anunciar el Evangelio, lo que hacen falta de verdad son cristianos laicos que sean conscientes del don de su fe y no tengan miedo de proclamarla. Jesús añadía que estos cristianos comprometidos en la misión eran un don que había que pedir al Padre del Cielo. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso, nuestras comunidades no deberían nunca de cansarse de rezar para que en su seno el Padre suscite muchas vocaciones para la misión. Son necesarias vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada, pero sobre todo necesitamos que se despierte en el laicado la conciencia de la misión. Hacen falta jóvenes, matrimonios, personas del mundo de la cultura o la política, voluntarios que estén dispuestos a gastar su tiempo, a compartir su experiencia de fe y quizás hasta a jugarse su fama por anunciar el Evangelio. En efecto, el obrero del Evangelio sabe que muchas veces tendrá que enfrentarse a la hostilidad del mundo e ir contracorriente, que va como oveja en medio de lobos, pero tiene también la conciencia firme de que está colaborando con Cristo en el anuncio de su mensaje de esperanza y paz. Es significativo que los 72 volvieron llenos de alegría, dice el Evangelio. No se trata de una alegría efímera por haber tenido éxito en la misión, sino del gozo interior e indestructible que proviene de la conciencia de haber sido llamado por Jesús a colaborar con él en el anuncio del Evangelio. Una alegría arraigada en la promesa de que, dice Jesús, vuestros nombres están escritos en el cielo.
Després d'escoltar les paraules del nostre bisbe i pastor, els hi deim adeu.
I ho fem amb el desig que visquin també aquests dies de pregària per la unitat dels cristians.
Que nosaltres també faguem el possible per acostar-nos als que són germans separats.
I visquem la unitat d'un mateix Crist. Amb aquest desig els deixam fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.